Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us parla Jaume Brufau. El govern de Pedro Sánchez, al capdavant de l'executiu espanyol, es posa en marxa amb la presa de possessió davant del rei Felip VI a Madrid, que ataca Armany.
Ha estat un acte breu i estrictament protocolari a la sala de cerimònies de la Zarzuela. Pedro Sánchez ha promès el càrrec textualment per consciència i honor, a diferència del seu predecessor Mariano Rajoy.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
A l'acte hi han assistit Mariano Rajoy, amb qui després s'han donat la mà, la presidenta del Congrés, Ana Pastor, el del Senat, Pío García Escudero, o el ministre de Justícia en funcions, Rafael Català, que ha exercit de notari. Tot seguit, Pedro Sánchez ha visitat la Moncloa, però de moment no s'hi traslladarà perquè vol dedicar el cap de setmana a perfilar el seu executiu.
Amb la presa de possessió de les conselleres i els consellers, Catalunya ha recuperat aquest dissabte l'autogovern i s'ha aixecat el 155, com ha destacat el president de la Generalitat, Quim Torra.
Avui s'acaba l'article 155, sense eufòria, perquè som molt lluny d'on voldríem ser. Posarem en marxa el pla d'actuacions per revertir les decisions preses i les barreres creades en aquest període de suspensió democràtica a Catalunya.
A la cerimònia no hi han anat ni Ciutadans, ni el Partit Popular, ni la CUP. La líder de Ciutadans ha justificat així la seva absència.
Nosaltres volem deixar clar que un govern que voluntàriament diu que el seu símbol és el llaç groc i que representa el govern, doncs nosaltres no ho podem compartir. És per això que hem decidit no assistir avui a la presa de possessió del govern.
A Itàlia, el primer acte públic del nou govern de coalició ha estat l'assistència a la desfilada militar de la Festa de la República. El primer ministre, Giuseppe Conte, ha assegurat que ja s'han posat a treballar i els dos viceprimers ministres han afirmat que les prioritats són la lluita contra la immigració clandestina i la revisió de la reforma laboral i de les pensions. Mishima i la iaia com a caps de cartell del festival Mini Pop a Tarragona han compartit escenari amb grups emergents com Intana, Mareta Bufona o Ferran Palau a la segona jornada del certamen. Entre les novetats s'amplia la programació d'aquest diumenge amb el concert de Joan Masdeu. Segons l'organització, s'han exhaurit totes les entrades abans que comencés la celebració del Mini Pop. Tarragona, Mar Rovira.
Des de primera hora de la tarda, el minipop s'ha omplert de famílies i petits i grans han gaudit de la música de grups emergents com els tarragonins TMN, Intana o la revelació d'enguany Ferran Palau. La directora del festival, Núria Serrano, ha remarcat que es vol mantenir el petit format i ha lloat el cartell d'aquesta 8a edició.
Tant sí, hi ha Mishima i sembla que... Hi ha Mishima i ja han fet un salt. Doncs, bueno, per nosaltres Mishima és un grup que ens estimem molt, que l'hem vist i que l'hem ballat a tot Catalunya mil vegades i ens fa molta il·lusió tenir-lo, però no més il·lusió que tenir els Mareta Bufona o que tenir Intana presentant el seu disc i la seva proposta.
Aleshores, ens fa molta il·lusió i més amb grups, compartint cartell amb grups que admirem i que coneixem i tenim moltes ganes de veure'ls amb ells també després.
L'organització va notar els 2.000 abonaments i estima que durant els 3 dies de festival hi assistiran unes 9.000 persones.
El Barça ha guanyat la Copa de la Reina de futbol després de superar l'Atlètic de Madrid 1-0 amb un gol de Mariona als últims instants de la pròrroga. Amb aquest triomf, les 6 seccions professionals del club s'han adjudicat la Copa. El Nàstic ha guanyat 2-0 al Rayo Vallecano i seguirà segona la temporada vinent. També aquest dissabte, el Gorcón 3, Reus 0 i Barça B 0, Saragossa 2. Un cop acabada la Lliga, pugen a primera el Rayo i l'Osca. Les primeres eliminatòries per l'alta plaça de 100 són Numancia-Saragossa i Sporting Valladolid. I a més del Barça B, també perden la categoria la Cultural Lleonesa, el Llorca i el Sevilla Atlètic. El Cornellà ha guanyat la Copa Catalunya, s'ha imposat a l'Horta la final per 3-2 i Valentino Rossi ha fet la pole de MotoGP al Gran Premi d'Itàlia que es disputa aquest diumenge per davant de Jorge Lorenzo i Maverick Viñales. A Moto2, Àlex Márquez sortirà des de la primera fila. La pole la té Mattia Pacini. Diumenge en què juguen les finals de les lligues d'hoquei herba. Polo Júnior, la masculina, Júnior Real Societat, la femenina.
Fins aquí les notícies.
L'audiovisual.
Amigues i amics, benvinguts. Aquí amb el Lluís Àngel Alonso us hem preparat el capítol 32 de la recerca de John Williams en aquest audiovisual que segueix amb la seva tasca de convertir la música del cinema en eix central d'una hora setmanal aquí a Catalunya Ràdio, ara mateix. I ara fa anys, i complimentant aquesta temporada de celebració dels 85 anys, aniversari dels 85 anys de John Williams, en el que ha estat una experiència memorable que està arribant al seu final, a la recta final precisament, i ja el 2008 ens trobem a punt de sentir algunes de les últimes i poques bandes sonores a les que ha dedicat la seva inspiració, el seu talent i la seva genialitat. De manera que, si voleu una vegada més compartir-ho o descobrir-ho encara que sigui tard, aquí ens teniu a punt de començar amb una cançó que en realitat és part d'una banda sonora, estricta de Hymn to the Fallen, que va crear per salvar el soldado Ryan. El que passa és que aquesta peça musical, aquesta peça elegíaca, aquesta mena d'himne pels morts, com diu el títol, va ser transformada per la cantant Catherine Jenkins en una obra que podia interpretar en l'àlbum From the Heart del 2007, acompanyada per The Metro Voices i amb la solista Jenny O'Grady i amb la col·laboració dels teclats i la percussió de James Banbury. I per què ho hem inclòs? Perquè també en algun moment d'aquest recorregut ens convenia demostrar que John Williams no només és un mestre, sinó que ja està servint de font d'inspiració i s'està convertint en material maleable, és a dir, adaptable i utilitzable per tota mena d'experiències musicals com és aquest, Hymn to the Fallen, cantada per Catherine Jenkins. L'himne pels caiguts de Salvar el soldado Ryan, en adaptació per la veu de Catherine Jenkins a l'àlbum From the Heart. Tot John Williams. L'any 2008 va reaparèixer Indiana Jones amb una pel·lícula molt criticada. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Indiana Jones i el Reino de la Calavera de Cristal, dirigida per Steven Spielberg, 19 anys després de l'última creuada, quan Spielberg ja té 62 anys, Harrison Ford 66 anys i John Williams 76 anys. I ell, John Williams, un any i mig després d'haver fet l'últim treball pel cinema, paulatinament va abandonant aquest métier i es dedica a l'obra per sala de concerts. En tot cas, va ser una pel·lícula que va ser una mica catastròfica, reconeixem-ho. Protagonistes, a banda de Harrison Ford, Shia LaBeouf, Kate Blanchett, Karen Allen, que reapareixia, John Hurt i Jim Broadbent. Un capítol de guerra freda que va del Perú fins a Rússia i que té una mena de russa mig nazi com a coprotagonista més atractiva de tota la pel·lícula. El guió va costar anys, i ja els hi val. I l'únic que intentava era copiar ingredients del primer i tercer títol de la sèrie, mentre George Lucas intentava introduir com fos temes referents a Aliens. No se'n va sortir, però la va guinyar. La música, això sí, va fluctuar entre el respecte als vells leitmotivs de tota la vida, de tota la sèrie, i la collita de tot d'idees del pàrquing mental d'aquell temps. L'edició en disc, a més, va eliminar molt material i fins i tot va reconstruir i reenganxar motius en una decisió més que discutible. Per tant, no és exactament tal com sentim a la pel·lícula. Però, una vegada més, John Williams és el mestre i de tot el film serà ell que dirigeix l'orquestra amb el cor Hollywood Film Chorale, amb les orquestracions d'Edward Karam i Conrad Pope, amb els arranjaments especials de Richard Berner, que més toca la balalaica solista, i amb el piano de Gloria Cheng, ens ofereix una mostra més de la seva capacitat d'autosuperació, fins i tot en un cas com aquest. Les aventures d'en Matt, el tema del personatge de Shia LaBeouf, té uns aires de Hook i de Harry Potter absolutament claríssims. El tema Niu de Serps és on trobem un Prokofiev at his best, potser un dels músics que més han influït en John Williams. El tema del Malefici de la Calavera és misteriós, secretista, amaga, sí, sí, molts secrets musicals. I amb els dos temes, Persecució a la jungla, Les ruïnes del temple i Els secrets d'Esvella, Williams se'ns autopresenta com explosiu, expressiu, espectacular, enllaçant vells i nous temes amb una categoria i superioritat musical total. Per tant, 2008, Indiana Jones i El Reino de la Calavera de Cristal, banda sonora de John Williams.
Thank you. Thank you.
l'audiovisual.
L'hàbitat natural dels ossos polars és el mar, però quan estan cansats de nedar...
Molts ossos polars baixen, entre cometes, fent windsurfing sobre unes plaques de gel des de l'oceà glacial àrtic fins a Groenlàndia.
Històries de Groenlàndia amb l'antropòleg especialista en l'àrtic, Francesc Bailón.
Els viatgers de la Gran Anaconda, la matinada de dissabte a diumenge a Catalunya Ràdio i tota la setmana a catradio.cat.
Impressionant, quina diversitat temàtica, quins recursos expressius, quina riquesa d'il·lustració, en fi. Amb la pitjor pel·lícula, Williams fa el millor Indiana Jones, si m'ho permeteu. I trigarà 3 anys més a tornar a fer una banda sonora. I no serà fins l'any 2011, i quan Steven Spielberg el torni a reclamar per fer per primera vegada una pel·lícula d'animació. És Les aventures de Tintín, és a dir, The Adventures of Tintín, Les aventures de Tintín, El secreto de l'unicornio, en realitat la fusió de 3 dels títols d'Hergé, El cranc de les pinces d'or, El secret de l'unicorn i El tresor de Rackham el Roig. Una pel·lícula d'animació associada amb Peter Jackson que gosen fer un clàssic contemporani de l'animació per captura d'imatge, malgrat ser un tema molt més europeu que no pas nord-americà. Hi havia dubtes sobre l'èxit de la pel·lícula perquè els americans de les històries de Tintín no en sabien gaire cosa. En Jamie Bell fent la veu i el personatge de Tintín, amb Andy Serkis fent a Haddock, i a Daniel Craig amb el Rackham, amb el Fox Terrier Milú i amb la Castafiore, cantada per René Fleming, que li posa la veu, trobarem una vegada més un treball extraordinari de John Williams, d'allò més sorprenent, perquè tothom esperaríem una música típica de dibuixos animats, una música de pura, de focs artificials, d'alegria, d'acció, fins i tot de paròdia, i no és això. És un treball d'una llibertat magnífica a l'hora de crear, seguint la línia de Jazz Free de la Terminal, o Atrápame como puedas, amb un sentit de l'humor i d'estructures rítmiques absolutament agosarats i un paper molt complex pel piano i la fusta com a instruments solistes. John Williams va dirigir l'orquestra i va disfrutar moltíssim, ajudat per Eduard Caram, Conrad Pop i Alejandro de la Llosa, que li van fer treballs d'orquestració al piano sempre aquests anys, de Gloria Cheng, el clavicèmbal, que apareix com en els anys 60, tocat per Randy Kerber i la percussió per Dan Williams. A veure què ens hi cabrà abans d'acabar aquest programa d'avui. Evidentment, el tema principal, Les aventures de Tintín, el tema del gos, el tema de Milú, temes musicals de pirates, estil aquelles pel·lícules de la Warner dels anys 30, en les quals ja es va inspirar John Williams per recuperar el sinfonisme cinematogràfic amb Les aventures de Star Wars, Sir Francis i l'unicorn, La maledicció de Rackham el Roig i El tresor, i evidentment a veure si sentim el rossinyol milanès i l'actuació de Bianca Castafiore en veu solista de René Fleming, amb fragments de La cavatina del Barbieri de Sevilla de Rossini i l'ària Je veux vivre, la que surt sempre als llibres, del Romeo i Juliet de Gounod. Thank you.
Thank you.